Salut, planetaris! Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el teu programa de cine. Avui és 16 de maig del 2013 i això és el 94.4 de Ràdio Vallromanes, la ràdio al teu costat. Nova ració d'aquest programa cinèfil que amenitza les tardes de dijous i un programa dedicat al món del setè art amb un equip de luxe. No m'ho cansaré mai de dir. Tenim amb tots vostès els controls de la nau el gran David Mairal i també tenim l'expert en ficció nacional, el capità Ferran Perica Ramos. I a més, servidor de vostès, en Joan Boter. Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda a tots. I et veig amb bona cara, no sé si és que s'acosta ja cap de setmana i tens ganes de fer plans, però no sé, et veu enèrgic avui. Què vols
sí, la veritat és que tot i que el panorama, diguéssim, que ens ha portat últimament aquesta setmana passada notícies no gaire bones, jo estic enèrgic perquè amb el tempo, com diu, amb bona cara, però avui hem de parlar d'una cosa que ha passat al llarg d'aquesta setmana.
Hem de lamentar més aviat, no?
Hem de lamentar, exactament, perquè ens ha deixat una de les veus, que crec que és la veu més important d'aquest país, no només en molts àmbits, en doblatge, en ràdio, ha fet cinema, ha fet teatre, ha fet pràcticament de tot i tots els recordarem per la seva veu tan indescriptible, tan profunda i tan emotiva. Estem parlant de Constantino Romero i des d'aquí el nostre homenatge a la seva trajectòria en el món del doblatge.
Max presenta Me llamo Bond. James Bond.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado?
Sayonara, baby.
Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste.
No, yo soy tu padre.
Simba, te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas.
¿De veras?
Sí. Y cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte. Y yo también.
Doncs a les 3 estrelles és on està ara mateix Constantino Romero. I realment ens ha deixat en el públic espanyol tants i tants moments de cine, des de la Guerra de les Galàxies, passant per James Bond, Roger Moore,
també.
Terminator, ha fet de Clint Eastwood a Harry el Sucio i per aquí endavant pràcticament era el doblador de Clint Eastwood.
O el Rei León, inclús.
I el Mufasa del Rei León, que ell personalment deia que era el doblatge que se sentia més orgullós perquè era un personatge, què hem de dir de Mufasa del Rei León, un personatge molt entranyable que amb aquest discurs que acabem de sentir, jo crec que sobre les paraules, perquè realment transmet una emoció senzillament indescriptible, amb aquesta veu que tenia tan profunda i que tocava tan a l'ànima. En definitiva, tenia un do especial, que era la veu, que se'l cuidava molt, i és un doblatge que inclús millorava l'original. De fet, en George Lucas ha enviat a la família de Constantino Romero un telegrama dient que es va morir part de Darth Vader quan ell ja no està entre nosaltres. I bé, A l'edat de 65 anys ens ha deixat aquest gran doblador, però que ha fet altres grans facetes, com és el presentador a la televisió, actor de teatre, per exemple, amb Sweeney Todd, però aquí, que és a Planeta Cinema, el recordarem pels seus grans moments que va donar al món del doblatge, on realment va d'aquells dobladors que revaloritzava el doblatge, com he dit, perquè moltes vegades es diu que és una imitació que no dona personalitat, però des d'aquí era una de les grans dobles del doblatge, i des d'aquí li podem donar el nostre homenatge a Constantino Romero, que el té més que merescut. Descansi en pau.
És que una cosa és reproduir, l'altra és interpretar, i el que feia que Constantino Romero era interpretar, i d'aquí que moltes vegades això superés l'original mateix, no? I que molts actors quedessin una mica amb el seu original reduïts a la seva gran tasca. Tu has dit el món del doblatge, jo em vull referir a Constantino Romero com un artista, com que jo entenc que és un artista, una persona camaleònica capaç d'adaptar-se a qualsevol àmbit, a qualsevol moment i a qualsevol medi, i crec que tant en televisió com en ràdio com a través del doblatge va deixar la seva impronta molt gran, molt gran. Crec que pot servir per molta gent que comença o gent que porta anys en això com a punt d'inspiració, la trajectòria de Constantino Romero, i com bé dius, jo crec que es va pagar una estrella important, s'ha pagat una estrella, però ens hem de quedar amb tots els moments que ha regalat a molta i molta gent, que ens ha ensenyat a fer la feina ben feta, a fer la feina no només per complir, sinó a tot el contrari, amb sentiment i amb tot el sentit del món. I res, des d'aquí doncs, aquest gran homenatge, petit gran homenatge que li volem dedicar a Constantino Romero, que sens dubte, com bé has dit, Joan, té una veu especial, és a dir, sí, una veu d'aquelles fàcilment, totalment fàcilment reconeixibles, com molt poca gent pot dir-ho, no? Que és sentir una veu i dir, és ell. Doncs Constantino Romero tenia aquesta veu peculiar que en dos segons ja sabies que era ell qui hi havia darrere d'aquell personatge, no? Per tant, descansi en pau. I dit això, i recordant-nos i agafant aquesta força, perquè ens volem quedar amb els bons moments, no ens volem ensorrar, sinó precisament aprendre d'allò que ens va deixar el mestre Constantino Romero, volem agafar amb ganes, avui especialment, i dedicar-li aquest programa també, a tots els planetaris, però també amb aquesta essència de Constantino Romero al darrere, perquè tenim continguts molt interessants, com setmana rere setmana, i que volem compartir, com sempre, com si no, doncs, amb vosaltres, que sempre esteu acompanyant-nos i que no ens veieu, però de ben segur us puc assegurar que nosaltres sí que us sentim. Per tant, Joan, què et sembla si iniciem aquest Planeta Cinema?
Em sembla perfecte, i tu has de dir ara mateix la paraula màgica, ja ho
doncs
saps.
Doncs el Maïda està a punt, per tant és el moment de dir engeguem reactors.
I jo dic endavant les estrenes de la setmana.
Torna el director de Moulin Rouge en la seva nova joguina cinèfila, El Gran Gatsby.
Adaptació de la novel·la homònima de F. Scott Fitzgerald, on el gran Gatsby del títol, encarnat per Leonardo DiCaprio, és un playboy multimilionari dels anys 20 que vol recuperar el seu amor de joventut. Tobey Maguire i Carey Mulligan completen el repartiment del nou film de Baz Luhrmann.
Per mans de les excentricitats habituals del director d'Austràlia i Romeo i Julieta,
Halle Berry s'enfronta a uns taurons a Marea Letal.
Film sobre un matrimoni que es dedica a l'estudi del Toro Blanc a Costa Verde. Un film, una producció, de la que tot seguit parlarem i entrarem en tots els detalls possibles d'aquesta producció americana amb Halle Berry, Marea Letal.
Endavant!
Entrem a les profunditats. Aquest film.
Si te confías, lo que más quieres puede acabar contigo. Han llamado del banco. Van a quitarte el barco.
Tengo una oferta de trabajo. Mucha pasta.
¿Qué puedo hacer por usted?
Te ofrezco 100.000 euros por llevarme a nadar con el gran tiburón blanco fuera de la jaula. Nadar con tiburones es poner al límite tu valor, ¿no?
Hagámoslo.
¿Estás segura de esto?
Hagamos que ese dinero valga la pena.
Aquí es donde están los grandes, ¿no?
Todo irá bien.
¡Venga, qué es lo que pasa!
¿Por qué te pones así?
Porque le has garantizado que haría algo que ni yo misma sabía si podría hacer.
Sí.
Ferran, digue'm una cosa. Quantes pel·lícules hem parlat des de que ha començat aquesta nova edició de Planeta Cinema? Moltes, no suposo?
Moltíssimes.
Moltíssimes.
I amb això vols fer el preàmbul de dir que aquesta és la pitjor de totes. No sé per què m'ho imagino.
Sí, exacte. Sí? T'anava a dir exactament això.
Home, doncs no és per res, però no exagero si dic que amb aquest Planeta Cinema 2.0 hem vist moltes més pel·lícules que en tota la primera edició del programa que vam fer aquí quan vam començar. Perquè realment portem un ritme força frenètic en quant a continguts, perquè pràcticament cada setmana estem movent al voltant d'unes 3-4 estrenes de mitja.
Sí, sí, sens dubte. Que abans fèiem una estrena i
per tant, resumint, abans de que diguis qualsevol cosa, dir això de que aquesta Maria Letal és la pitjor pel·lícula que has vist fins ara, retrata força o deixa bastant en evidència aquesta proposta. Dit això, la pregunta que es deuen fer els oients i que em faig jo mateix, Joan, i que te la vull plantejar és: argumenta'ns per què aquesta proposta, sobre el teu punt de vista, és la pitjor que has vist fins ara.
Bé, lògicament és una cosa subjectiva, ho dic sempre, però la veritat és que trobo que és la pitjor pel·lícula perquè dura gairebé 2 hores i no passa absolutament res. És una pel·lícula absolutament estirada, que és avorrida, que tots els personatges estan molt mal escrits. No em crec cap interpretació, no em crec la direcció de la pel·lícula, no en crec cap aspecte dels que hi han exposat. Trobo que és una pel·lícula buida, avorrida, que no té emoció, no té conflicte, està mal feta, té imatges tretes semblant de National Geographic més aviat, però no sembla donar sensació de pel·lícula. Té els pitjors trets d'un telefilm de sobremesa d'Antena 3 i no té absolutament res. És una pel·lícula absolutament avorrida que a més vaig notar com tota la sala, tota, amb una minitat, s'avorria. I també costa d'entendre també que és una pel·lícula que justament ha fet a Halle Berry amb el seu marit, Olivier Martínez, del qual en la pantalla jo no he vist cap química amb ells, que tinguin cap química com a parella, que interpreten una parella de submarinistes. I és una pel·lícula curiosament que és de l'any 2012 i que als Estats Units no va passar per cines i es va estrenar directament en DVD. Amb una pel·lícula estem parlant amb Halle Berry. Aquí han decidit estrenar-la en cinemes, cosa que sorprèn, i bé, jo crec que amb aquests antecedents es pot comprendre una mica que almenys a la distribuïdora als Estats Units tampoc els hi va gaire la proposta. El tema és que aquí la distribuïdora encarregada ha decidit omplir aquest buit proposant aquesta pel·lícula, com que és Halle Berry i és de taurons, segurament pensaran que han d'omplir a l'espai, i el cas que tenim és una pel·lícula que jo li dono sincerament, la nota que li dono és un 0, perquè no té absolutament res, i pel·lícules que he donat per notes molt dolentes, veient aquesta pel·lícula inclús li pujaria la nota perquè realment sembla que estiguin en una altra dimensió, en un altre nivell. No m'ha agradat gens aquesta proposta, potser us agrada, però jo la veritat és que no la recomano per res. Per tant, sentint-ho molt, perquè jo quan vull anar al cine vull passar-m'ho bé i no trobar-me una proposta que m'avorreixi i no trobar cap al·licient per valorar positivament, jo li dono un 0 a Maria Letal. Doncs aquesta és la meva opinió.
Déu-n'hi-do, contundència, sí, més sí. No, jo no em puc opinar perquè no l'he vist. No, anava a dir gràcies a Déu, però bueno, això és subjectiu, per tant, escolta. A mi la veritat és que aquest tipus de propostes no m'agraden gaire, perquè més enllà de la saga Tiburón i de vàries, hem vist com Serpientes en el Avión, hem vist aquest tipus de propostes que realment a mi no passen coses. Quan jo entro en aquella sala i veig una proposta així, no se'm regiren coses, no surto diferent de com he entrat, al contrari, surto amb relativa indiferència. Sí. I això és el pitjor que li vol passar a un espectador, que surti totalment indiferent, sense que la pel·lícula li hagi passat pel filtre del cervell o li hagi deixat alguna essència. I no sé per què em dóna la sensació que amb això que expliques és aquest concepte. És el concepte de passar per la sala i als 2 minuts haver-te oblidat del que acabes de veure.
No, és que oblidar-te...
O bé, no oblidar-te precisament perquè, com bé dius, no t'oblides del millor i no t'oblides del pitjor. I si aquesta opció està en la teva qualificació de 0 absolut, doncs és normal que te'n recordis.
Sí,
jo, per
sí.
exemple, sempre me'n recordaré de la pel·lícula de El Hotel del Millón de Dólares. No em preguntis ara de què anava. Ara no ho preguntis, però tan dolenta que ha estat l'única pel·lícula que em sembla que m'he dormit al cinema, una persona que m'agrada al cine com jo, i vull dir, i me'n recordaré tota la vida, perquè va ser tan dolenta, però és que vam dormir tota la família aquell dia al cine. Vull dir, i no ha passat gaire vegades.
I Spring Breakers em sembla que també em va agradar bastant, no?
Spring Breakers?
Sí.
Home, en comparació amb aquell era molt millor Spring Breakers.
Ah, sí?
Molt bé, molt millor, sí.
Bé, doncs, les nostres opinions sobre el món del setè art i de les propostes que ens presenten, lògicament. Teniu vosaltres l'opció, l'última opció, d'anar a veure aquesta proposta o veure qualsevol altra, però seguim amb les estrenes d'aquesta setmana, perquè, a més, tenim una proposta espanyola que es diu Ali.
Sí, una proposta interpretada per l'actriu Nadia de Santiago, que interpreta, es posa a la pell, d'un adolescent de 18 anys, amb una mare, dues amigues, un veí i un treball que realitza en un supermercat. És una història quotidiana, de la que en parlarem a continuació, com no pot ser d'una altra manera, començant per aquest tràiler. Ali.
¿Qué hacemos aquí?
¿Fuiste tú quien vino a la roulotte?
Hubiera sido más fácil pagar por echar un polvo. La botella vale 20.
La botella vale 15. Tú no la robas.
Robar vale dinero. ¿No te lo ha dicho tu padre? Ali, llevas fuera media hora. Me están esperando en droguería. Estaba teniendo mis negocios. Ahora vuelvo.
Un día te van a coger.
Bueno, ¿qué? ¿Bailamos o nos quitamos la traga? Me estoy imaginando con 50 años completamente gorda y comiendo en este mismo sitio.
Bé, és una pel·lícula, Ali, firmada per Paco Barrios, que es va estrenar no fa gaire, la vam poder veure la gent que estava a l'Antic Film Festival, que és un festival de cinema online que vam parlar anteriorment a Planeta Cinema, i que es podien veure una sèrie de pel·lícules a través d'internet, i aquesta és una de les opcions que bé, ha trobat una distribuïdora i s'estrenarà en sales normal aquest divendres.
És a dir, que va complir amb l'objectiu amb el que està pensat l'Atlantic Film Festival, que és aquelles pel·lícules que no tenen suport, que es puguin realitzar una difusió d'aquestes propostes i que puguin cridar l'atenció d'una distribuïdora que aposti per elles. En aquest cas,
sens
és el
dubte.
Cas
sí,
de la pel·lícula que estem comentant, que és Ali.
Ali és una pel·lícula interpretada, com hem dit, per Nadia de Santiago, que és una actriu que podem veure amb sèries com Amar en tiempos revueltos.
Sí, d'època, més aviat. Sí. És una actriu que treballa molt amb el gènere de l'època i que sí. Ho fa força ben bé en aquest gènere. Es troba força còmode.
Doncs sí, i per això sobta una mica trobar-la amb una pel·lícula actual on ell interpreta una adolescent d'avui en dia que té una feina en un supermercat, amb una mare que té alguns certs problemes mentals interpretat per Verónica Forqué i que a més trobem personatges com el veí, Julián Villagrán. També tenim com a paper més secundari Angie Fernández, l'actriu cantant que bé, s'ha de dir que té un paper bastant testimonial, però allà està ella. I doncs bé, és una proposta que a mi m'ha agradat bastant, sense entusiasmar-me, però trobo que és una pel·lícula que compleix el seu objectiu, que és explicar una dramèdia, que és una comèdia amb tocs de drama, un drama amb tocs de comèdia, una comèdia dramàtica, que ens explica doncs, un adolescent que té certes pors, certs dubtes, que té una façana teòricament de noia molt segura, però en realitat té moltes inseguretats, no? Com el fet de comprometre's amb algú. Té una relació amb un noi que diguéssim que ella no sap com afrontar d'alguna manera, també té una relació amb la seva mare que no sap com afrontar, té una relació de diguéssim d'amistat i una relació estranya a la seva mare, perquè clar, té problemes mentals, però a vegades que una mica com la seva amiga, però no pot ser la seva amiga perquè la seva mare, bé, una sèrie de dilemes i de personatges que passaran a la seva vida i que estan reflexats en forma de comèdia dramàtica costumbrista, diguéssim. I jo hi dono un 6 a la proposta, és una proposta que està bé, que és divertida, em recorda molt a Juno, la pel·lícula de Jason Reitman, que també parlava d'un adolescent una mica així rebel en un barri obrer i que també era una barreja entre drama i comèdia que estava força bé, i aquesta versió espanyola jo crec que és una bona una bona rèplica d'aquesta sense explicar la mateixa història i bé, en definitiva, un 6 per aquest avi.
Que queda bastant els comentats de Julián Villagrán.
Sí.
Qui més hi ha en aquesta proposta? Hi ha un rostre conegut a part d'Angie Fernández, també?
Verónica Forqué,
sí,
que interpreta la mare, i en Lluís Marco.
I en Lluís Marco, molt bé.
Doncs un bon, jo crec que és un interessant repartiment de cares bastant conegudes i que suposo que també ha ajudat el film a que pugui trobar una distribuïdora, que sempre, quan hi ha cares conegudes és molt més fàcil, però a més trobo que és un film que està força bé, jo trobo.
És més fàcil per aquestes propostes, és més fàcil dues a terme amb cares conegudes, però en canvi no garantitzen l'èxit, és el que hem parlat.
Sí.
T'obre les portes, però no garantitza que després tinguis un èxit.
És una pel·lícula petita, això s'ha de reconèixer, és una pel·lícula feta amb pocs diners, es veu amb pocs diners, però tampoc la història necessita més diners. Vull dir, jo crec que senzillament explica la història que té que explicar sense molts rebomboris ni moltes palafernàlies al valor d'aquesta proposta. Dit això, un 6 per aquesta història d'Ali. I bé, doncs ara anem a fer un break, i un break amb la pel·lícula que ahir va inaugurar el Festival de Cannes i que s'estrena demà als cinemes, i estem parlant del Gran Gatsby, i hem de posar el tema de l'Anna del Rei, que es diu Young and Beautiful, i que sona així, i que és de la banda sonora del Gran Gatsby. Així que, endavant, l'Anna del Rei. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds, brilliant, and Bel-Air now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Anna del Rei és la que canta Young and Beautiful, una de les cançons de la banda sonora del Gran Gatsby, que és una de les grans apostes de Warner, que està fent una gran campanya publicitària, no només a Cannes, que és on es va presentar ahir la pel·lícula, sinó em sembla que al Metro de Callao hi ha coses del Gran Gatsby, i en definitiva han obert, sembla, a Madrid un Gran Gatsby Café, on hi ha famosos, sí. És a dir, una autèntica gran campanya publicitària que de moment als Estats Units ha anat bastant bé, i veurem com va la resta del món. Però
jo crec que és una producció que funcionarà. Té tirada, a més té Leonardo DiCaprio entre l'elenco, a part de Tobey Maguire. És a dir, que jo crec que pot tenir tirada. I el que dius de Warner Bros. És cert, es gasten molts diners en publicitat, però a més crec que hi ha petits detalls en què cuida molt el client. Cuida molt el client, i això també a la gent li agrada. En els crítics de cinema, per exemple, sempre cada pel·lícula que ells realitzen els hi deixen des d'un petit bolígraf exclusiu, un petit encenedor, diferents coses que recreen la temàtica d'aquella pel·lícula en concret.
recordo són peces també, de col·leccionista.
Recordo que, per exemple, el dia que vam anar a veure Gangster Squad, ens van regalar també, que era un, com una caixeta de, molt...
de metall,
exacte,
sí, que, era...
que feia referència també a aquella època, era una mica...
Sí, sí, de la pel·lícula, que són molt maca, la veritat.
Sí, sí, i són coses que fidelitzen, fidelitzen el client, fidelitzen i fa que la gent estigui també força satisfeta de treballar amb ells. Per tant, estan fent bé les coses de Warner Bros, si més no.
Doncs jo també estic d'acord amb tu i a veure si seguim amb el programa. A una secció que espero que també us satisfagui vosaltres planetaris, que es diu Els Oscars Planetaris.
Amb un Oscar...
Mentre Downey Jr. segueix la seva batalla contra la Marvel per cobrar el mineral per fer de nou d'Iron Man, ja té un nou projecte a la cartellera. Es tracta de Chef, una cinta de poc pressupost dirigida per el director de les dues primeres pel·lícules de la saga de Tony Stark. Una cinta que n'explicarà la història d'un cuiner que és acomiadat i decideix començar a treballar en un lloc de menjar ambulant per així, diguéssim, recuperar la seva passió per la cuina i apostar postures amb la seva família.
Aprovar postures.
Esperem que ens porti un canvi de registre diferent de l'actor que comença a cansar-nos tanta prepotència de l'actual actor de Sherlock Holmes. Amb dos Oscars.
Tom Hooper serà el cap del jurat de la 16a edició del Festival de Cinema Joves del Món, el Festival de Xangai. El certamen xinès tindrà en el jurat noms de referència com, per exemple, Luc Besson, Danny Boyle, Barry Levinson, Jean-Jax Anou, Wang Kar-wai, John Woo i Chen Kai-ch. Un dream team, vaja, de directors d'èxit que serà tot el reclam d'aquest esdeveniment cinematogràfic que ara mateix, podríem dir, està pujant com l'espuma. I... amb tres Oscars
es tornen a obrir els cinemes Boliche a Barcelona. Aquesta sala de cinema, situada en el número 508 de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, tornarà a obrir les seves sales, les seves quatre sales, després de tancar 13 anys abans per emetre un cinema d'autor en versió original subtitulada en català. Una proposta contracorrent, sobretot després del desolador panorama actual que una iniciativa privada obri de nou sales de cinema al nostre país.
I pel que fa al regi de la setmana, l'hem catalogat per tot l'enrenou que hi ha hagut a internet per la carta de la Mula. Molta gent s'ha queixat de la qualitat d'imatge de la còpia que s'exhibeix en els cinemes del film de Mario Casas i Maria Valverde. I resulta que, com vam comentar la setmana passada, Michael Redford, el director de la Mula, es va desentendre de la pel·lícula. I no només això, sinó que, pel que sembla, es va quedar també amb els negatius originals del rodatge. Per justificar tot això, la productora ha enviat aquesta carta als cinemes que ha transcendit, finalment, a la llum pública i que diu Joan el següent.
A quin corresponde? Madrid, 9 de mayo de 2013. La Mula es una película en la que se ha buscado el realismo, casi documental, en el guión, los diálogos, en el vestuario, en los decorados, en la música y también en la imagen. Se rodó con la intención de aparentar el cine documental de los años de la Guerra Civil. La fotografía tiene una iluminación antigua, haciendo uso incluso de la técnica llamada noche americana y muchos contraluces que tienen como misión llevar al espectador al tiempo de nuestros abuelos. Por la presente confirmo que la imagen de la película tiene una textura antigua, una definición y un grano en la imagen que imita los años de la época de la textura en que transcurre. Alejandra Frade, productora de La Mula. Ha hagut bastanta polèmica perquè hi ha un cas d'una parella que es va queixar als cines i li van dir que la productora els havia enviat aquesta carta que acabem de llegir a Planeta Cinema. I bé, al final es veu que els van tornar els diners de l'entrada. Jo, sincerament, jo vaig veure a la pel·lícula La Mula i a mi personalment la qualitat de l'imatge és cert que té una imatge antiga, però jo em pensava senzillament que era deliberada. I molta gent, me recordo que a la sala es va queixar dient que era una còpia dolenta i que pel que ha vist s'havia fet el que s'anem amb argot cinematogràfic, els dailies. Què són els dailies? A veure, són enregistraments en vídeo en el que es fa en un rodatge en el mateix angle del plànol original per assegurar-se que no ha entrat cap micro. És a dir, que és una càmera que es roda a baixa qualitat i amb això, teòricament, és on com s'ha muntat aquesta versió de la mula, amb una càmera que no era la càmera del rodatge que rodava la pel·lícula. Una situació bastant surrealista i que bé, doncs ha posat el crit al cel a molta gent que s'ha sentit realment estafada perquè diuen que la proposta no té una qualitat de visionat acceptable i clar, si vas al cine i pagues 8 euros per a una pel·lícula que no és el muntatge original i no té una bona còpia, doncs pot ser que enfadi la gent. A mi, personalment, a mi no em va molestar. Vaig pensar que era una cosa deliberada, no és la primera vegada que veiem una fotografia particular en una pel·lícula, recordo Samuel Salvador Ryan que s'utilitza una textura com si estiguessin gravant amb una càmera de vídeo aficionat i altres pel·lícules, i jo em pensava que era a propòsit. Es veu que no, i l'excusa que ha donat la productora d'Alejandra Frade, doncs teòricament és aquesta, no? Que s'ha volgut aprofitar donant-li aquesta textura deliberada al film quan els rumors o tot el que apunta a la pel·lícula és que no és així, que ha sigut forçadament perquè Michael Radford, com tots sabem, s'ha desentès tant de la pel·lícula que no volia ni que sortís els títols de crèdit, tampoc volia que s'estrenés la pel·lícula i s'ha quedat els negatius originals de la pel·lícula. Surrealista, això teòricament només passa en aquest país perquè és bastant surreal.
Dit això, jo li vull fer una pregunta a en Joan que és molt clara i fàcil de fer i fàcil també de contestar. Joan, ça va bien?
Ah?
Ça va bien?
No sé què... Sempre és algú que està home avui o...
Bueno, doncs com que no ho agafa Mairal i tu ja em segueixes, anirem fins a Cans, que segur que els poden contestar aquesta pregunta. I got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Skeetin' bada pop.
Sí, amics, aquesta és la música, una de les cançons de la banda sonora de Gran Gatsby, la pel·lícula Cobra Cans. Sorprenent, com a mínim, el que ens presenta el director de Moulin Rouge amb una cançó bastant discotequera i d'una pel·lícula que teòricament és dels anys 20, sí. però bé, és...
És un xoc en quant al temps, no? O sigui, sí. De tendències.
Hi ha també una, entre la banda sonora de la pel·lícula, hi ha una espècie com de versió swim amb orquestra i trompetes de Crazy by Now de Beyoncé, cantat per la pròpia Beyoncé, que ja és ja absolutament una marcianada ja total. Bé, molt, molt particular, una banda sonora que segurament intentarà pujar en les primeres llistes d'èxits, perquè com hem dit abans, hi ha artistes com Fergie, com Beyoncé i com Lana del Rey. I en aquesta encantada estem sentint a Fergie dels Black Eyed Peas, que està cantant aquesta cançó de Moulin
Rouge. I si parlem del Festival de Cans, hem de dir que en aquesta edició, precisament, es projectaran en total les 20 cintes dins de la competició oficial, a més d'altres films que es troben doncs, fora de concurs. És el cas de Muhammad Ali Greatest Fight, l'última història de Stephen Frears, en la qual doncs, se'ns narra la lluita del famós boxejador contra el govern americà a causa doncs, de la guerra de Vietnam.
Estem parlant de Cassius Clay i estem parlant de Muhammad Ali.
Correcte.
Dins dels homenatges organitzats dins de la gala, en trobem dos de ben particulars. Una dedicat al còmic Jerry Lewis, on el veterà actor de 87 anys es presentarà la seva última pel·lícula, continua fent pel·lícula Jerry Lewis, i de la qual ha participat i que es diu Max Rose. I d'altra banda, el Saltraman comptarà amb la presència de l'actriu Kim Novak per a la presentació de la restauració del mític pel·lícula de Hitchcock, Vertigo.
Bé, per últim, doncs, dir que dins de la competició de recordar que figuren cineastes que faran encara més complicada la decisió del jurat. Estem parlant, per exemple, de Roman Polanski, que entre altres presenta La Venus a la Fourrure.
Ara vas a pronunciar bé el francès, eh?
Els germans Cohen amb Inside Llewyn Davis, que aposten doncs, per un atrevit documental musical. I Nicholas Winding amb Only Gods Forgive,
la pel·lícula de Ryan Gosling.
Sí. I Alexander Payne amb Nebraska o François Ozon amb Jeanette Jolie, que semblen ser doncs, els alumnes més avantatjats de l'edició, però sempre hem d'anar amb peus de plom perquè sempre succeeixen coses inesperades i poden haver-hi sorpreses.
D'entrada, en el Festival de Cannes, una de les potser les sorpreses sigui Taos of Sin, que és d'un director xinès que ja Variety i Hollywood Reporter estan donant molt bones crítiques i que ja havia guanyat el Festival de Cannes anteriorment i pot ser la gran sorpresa. La pregunta és, qui decidirà el jurat de Cannes? Hem de recordar que aquest jurat de Cannes està dirigit per el director de cinema Steven Spielberg i que entre ells també està un altre gran director, el director de La vida de Pi, Ang Lee, i que serà un dels festivals més mediàtics que recorden del festival. De fet, s'ha triplicat la seguretat i la gent que anirà al festival només perquè el cap del jurat serà ni més ni menys que Steven Spielberg. Es diuen les persones que estan allà que serà una de... doncs que hi ha molta més seguretat, que és molt més complicat a l'hora de passar els passes, que hi ha molts controls de seguretat, hi ha molta més policia, etc. I com hem dit ahir, doncs es va presentar la pel·lícula El gran Gatsby i bé, diguéssim que hi ha disparitat d'opinions, no? Jo recordo, per exemple, que Moulin Rouge no va agradar gaire quan es va presentar a Cannes i que aquesta pel·lícula, que és el director Moulin Rouge i que, no sé, i que diguéssim que pot ser molt semblant, no sé, és un director molt particular que té una visió molt visual i molt estètica i més si s'agafa una novel·la com és El gran Gatsby. Veurem aquesta proposta, la comentarem les darreres setmanes, com va l'evolució del festival, quines pel·lícules com la d'Antenebrasca, com les dels Polanski, sí, quina rebuda tenen.
Haurem de veure i recordar, parlar amb Ivan Penya, el nostre convidat que ha entrat via telefònica alguna vegada i que ens ha portat moltíssim de la tendència actual de la indústria de Hollywood anant i dirigint-se cada vegada més a l'Àsia i afincant-se a l'Àsia, concretament a la Xina, i que és possible que acudeixi al Festival de Cannes. No és segur, però haurem de parlar amb ell per veure si ens pot acostar una mica d'aquest festival. Crec que s'ha interessat.
Ell és allà. Ell tant, és allà, jo ho puc confirmar, que tant, ell és allà.
Per tant, ja és un pas.
Sí.
I coneixent una mica potser ens podrà aportar alguna coseta. Si més no, alguna curiositat o alguna informació segur que ens pot aportar. Però, com sempre, haurem d'esperar i veurem què acaba succeint. Que aquest món del cinema passen coses sorpresives de manera permanent.
I aquest programa encara és més imprevisible.
El que no és imprevisible és la secció que fem setmana rere setmana, minisecció, que és aquella en què ens posem en contacte amb vosaltres i que el Joan et deixa la gola interpretant aquell Marlon Brando fent aquesta reproducció que es diu
La família del Facebook.
I l'altre dia em van dir al Facebook que els agrada molt La meva habitació del padrino. Una persona m'ho va dir.
Doncs escolta, que era sorda.
Ah, no ho sé.
Bueno, dit això... Dit això, hem de dir gràcies primer de tot a Ocina, que recordem que és la cadena de cinemes amb cinemes dins i fora de Catalunya, ara per ara la referència en quant als cinemes per tots els serveis que ofereix, i que com sempre patrocina no només aquesta secció sinó el programa Planeta Cinema. Per tant, d'entrada, gràcies a Ocina per oferir-nos la possibilitat d'anar al cinema, de gaudir d'aquesta tecnologia 3D, de tecnologia digital, és a dir, més estàndard, podríem dir, o més convencional, però a més, pel servei que doneu, que oferiu, amb aquests packs familiars econòmics que en temps de crisi ajuden a tothom a poder anar al cinema i sobretot a les famílies a poder disfrutar d'una estona tots plegats, fent activitats en comú, que sempre s'agraeix. I de la mà d'Ocina, si et sembla, encetem aquest apartat dedicat als nostres estimats planetaris, que com sempre no només ens segueixen a través del 94.4 FM, que ja ho fan, sinó que a més, sobretot el jovent, cada vegada més utilitza la tecnologia 2.0, i en aquesta tecnologia 2.0 doncs, trobem la red social Facebook, però també el Twitter.
Correcte.
Ara aquí concretament parlem del Facebook, i és que, Joan, nosaltres plantegem constantment preguntes als nostres planetaris perquè ells contestin bé,
sí,
i puguin optar així a entrades dobles per anar als cinemes o cine de manera gratuïta.
Sí, sí, és que ahir nosaltres... És molt fàcil entrar en el sorteig. Senzillament heu de respondre la pregunta.
Què s'ha de fer? S'estaran preguntant molts, perquè potser es van sumant planetaris a aquest programa i no saben què han de fer per participar a través del Facebook i guanyar aquestes entrades gratis.
Primer de tot, vosaltres teniu Facebook? Si la resposta és que sí, doncs...
És molt senzill.
És molt senzill. Si no és que no, us hauríeu de fer Facebook. Això ja d'entrada. Però si no teniu Facebook, heu de posar el buscador del Facebook.
Cliqueu al buscador, sí.
Planeta Cinema... Planeta Cinema 2.0 i allà hi trobareu la nostra pàgina i allà doncs avançarem els continguts dels programes que avançarem cada dia i allà és on farem la pregunta cada setmana i us donarem la portat a més l'oportunitat d'interactuar amb nosaltres perquè nosaltres volem que d'alguna manera vosaltres interactueu. Si hi ha alguna petició, si voleu que em talli el bigot i si em talli el cabell o si em posi una música
no donis idees, no donis idees. Però la idea és aquesta, la idea és fer-vos partícips d'aquest el que és el vostre programa de cine, la vostra hora, la vostra cita en el món del Sat Art i d'alguna manera doncs que es convertiu una mica en productors també d'aquest programa, que repartim els continguts, que us sentiu propi, que us sentiu satisfets i contents de les nostres aportacions. És molt important perquè a cap i a la fi no ens cansem de dir que aquesta tasca la realitzem entre altres coses per arribar a vosaltres i per generar-vos, si més no, continguts que nosaltres considerem, després ho aconseguirem o no ho aconseguirem, però nosaltres posem tota la il·lusió i tot el treball, tota la carn a graella perquè aquesta informació serveixi i la podeu tenir en compte més o en menor mesura, però que la tingueu en compte a l'hora d'apostar per anar al cinema.
Molt fàcil. Si voleu saber la pregunta que hi ha aquesta setmana al Facebook, que és quina nota a servidor Joan Boter li ha posat a la pel·lícula Tomboy, heu de sentir el programa corresponent, que és el programa 25, que podeu trobar o bé en el Facebook del programa o també a la pàgina web de Ràdio Vall Romanes.
Correcte.
Allà, en el programa 25, mireu, bàsicament, conteu el programa que és i parlarem de la pel·lícula Tomboy i la nota que li poso. La nota que li poso és...
La resposta
que heu de donar i que us donem de marge fins la setmana que ve, perquè som molt generosos aquí i us volem donar una setmana més de marge perquè podeu respondre la pregunta i us emparteu ni més ni menys que dues invitacions per anar gratis al cine.
Gratis, en aquest moment.
És gratis, és una cosa gratis, regalem una cosa gratis.
I calculant ràpid, us esteu estalviant entre 16 i 18 euros, pràcticament, que no és poc, precisament, és poc. I els temps que corren s'agraeix aquesta mesura, aquestes facilitats que, com sempre, van acompanyats d'un gran equip de professionals en els quals, d'una manera, formen part del organigrama, formen part d'aquest staff tècnic magnífic de la cadena de cinemes
Ocina.
Per tant, gràcies Ocina i gràcies Planetaris per seguir-nos sempre aquí, a vostre programa de cine, a la cita del món del Sat Art, en aquest Planeta Cinema 2.0.
I ara... És l'hora de marxar i anar cap a l'indret de les sèries. Endavant!
I amb aquesta gran cançó d'aquesta gran sèrie que és Juego de Tronos i que enganxa a tanta i tanta gent.
Sí, de fet jo crec que la gent estava mirant el mapa dels títols de crèdit de Juego de Tronos, per això l'hem deixat una miqueta.
Per usar i disfrute, que en diuen, no?
Sí, perquè s'ha de disfrutar.
Per gaudir d'aquesta sinfonia que sempre ens atrapa, sempre ens agrada aquí utilitzar de la mà del mestre Daima Iral, com no pot ser d'una altra manera. I... recuperant el tema de les sèries i fixant-nos i posant la lupa ràpidament i de manera minuciosa en com han anat una mica les sèries espanyoles, bé, en aquesta setmana destaquem ràpidament una confrontació que succeeix setmana rere setmana entre, com sempre, Antena 3 i Telecinco,
que raro,
les petites propostes. Estem parlant del combat, per dir-ho d'alguna manera, entre El Don de Ava a Telecinco i Gran Hotel d'Antena 3, i hem de dir doncs, que presenten tendències clarament oposades. Una es manté i més aviat va l'alça, mentre que una altra es desinfla de manera progressiva, arribant, ja, jo diria, ja a aquestes alçades, a dades força preocupants d'audiència que considero posen en perill que aquesta sèrie pugui optar a una segona temporada. Estem parlant
d'El
Don de Alba, que ha registrat un 1.670.000 espectadors, es tradueix en un 9,3% de share, perquè es faci una idea, resultat molt pobre. És una sèrie nova, la seva primera temporada, està a la meitat d'aquesta primera temporada i la sèrie ja rossa el 1.5 milió d'espectadors, que és un bagatge francament pobre pels temps que corren. I si ho comparem amb el Gran Hotel, aposta de Antena 3, la competència més directa, va registrar un 2.510.000 espectadors.
El doble, no?
Estem parlant pràcticament del doble. Pràcticament. Sí. Estem parlant, per fer una referència, El Don de Alba, 9,3% de share.
Sí, 9.
Gran Hotel, 13,6% de share. Un públic establert, un públic fidel. Home, estem parlant d'un 1 milió més de gent que segueix la ficció d'època de Maya Salamanca i Jon González. Per tant,
sí, millors els que hi havia l'altre dia a l'estació de Montmeló.
Dit això, doncs bé, una tendència clarament que reflecteix el que comentem setmana a setmana. Gran Hotel és una aposta amb una fidelització per part de l'audiència que té el seu públic, i El Don de Alba li està costant moltíssim aguantar doncs, aquesta embestida en aquesta primera temporada, que se suposa que és quan més ha de captar l'audiència, com més ha de convèncer, i francament, si segueix amb aquestes perspectives, amb aquestes pobres dades, no ens estranyaria gens que no tingués una segona temporada.
No. Doncs bé, és la decisió d'audiència, no interessar-li un producte i interessar-la més un altre. I com va passar en el cas de Gran Reserva, que és un spin-off, Gran Reserva El Origen, i que va començar dilluns, i de moment va començar també molt fluixeta, perquè va començar amb un 9% de xar, però la cadena, la primera, diu que bé, per començar no està gens malament. No sé si són molt conformistes amb un 9%.
Sí, t'anava a dir això, però anava a més a fer una metàfora amb el món dels vins. Anava a dir que precisament com tot un Gran Reserva s'ha de deixar reposar el seu temps. Vale? Els vins també s'han de deixar reposar, i com més anys tenen agafen més color, agafen molt més textura, molt més aroma, molt més cos, molt més sabor. I jo crec que potser una de les errades que han comès els productors o les persones implicades en la realització d'aquesta sèrie és precisament això, no deixar respirar aquestes dues sèries. És a dir, tot i que és Gran Reserva, va acabar Gran Reserva i ara comença Gran Reserva L'Origen. Jo crec que el no haver deixat un temps prudencial entre aquestes dues emissions ha pogut fer que la gent pugui haver acabat una mica
saturada
de tant vi i de tanta reserva.
I emborratxats no, el públic
sí,
no...
Sí, han caigut una mica en els... Bé, en aquest empatx. Empatx, sí. Si més no, que amb un 9% quan estàs començant, francament, crec que és un resultat força, un bagatge força pobre, pel que hauria de ser.
Doncs sí, veurem com va evolucionant.
Més quan aquesta ficció s'ha mogut sempre entre els 2,5 milions, 3 milions d'audiència.
Sí. Bé, doncs aquest és el resultat de Gran Reserva. I...
Dit això, hem de fer un apunt, a més a més, perquè avui portem notícies de dues produccions cinematogràfiques, que no són cinèfiles, són cinematogràfiques, que bé, amb el temps doncs, veuran la llum.
Endavant.
La primera notícia és que els germans Prada doncs, rodaran Los que no viven, una producció cinematogràfica que serà rodada a Granada, al municipi andalús, allà amb l'Alhambra com a testimoni.
Que guai.
I que serà l'òpera prima d'aquests directors que s'han donat a conèixer a través dels curtmetratges, però que volen apostar per aquest llargmetratge que es començarà a rodar doncs, aquesta primavera durant uns mesos. Aquesta producció, Los que no viven, tractarà d'una història humana ambientada en un món apocalíptic replet de zombis, és a dir que...
Sí,
és a dir que emularà una mica el fenomen de The Walking Dead. I és que Kiko i Javier Prado amb curts coneguts com Anorexia, Lo Estipulado i Nunca, amb la seva productora, anomenada The Other Side Films, han dirigit i escrit, juntament amb César Santos, aquesta història de zombis, que estarà protagonitzada per Carlos Pereira, que el recordem pel seu paper a Hispània, Macarena Gómez, de Aquí no hay quien viva, Carlos Bardem, de CEO211, que vam parlar recentment amb A la cara de enamorado, Alba García, de Verbo, i també Experience 3D, veure, Fernando Tielbe, de L'Internado, i Jack Taylor i Javier Botec, de la saga Rec. Per tant, aquesta, Los que no viven, que parla d'aquests quatre sobre persones que sobreviuen, que bé, divaguen lluny de les seves ciutats i van divagant per pobles, ciutats i ports, doncs buscant menjar, armes i sobretot mitjans de transport, i que estan guiats per un GPS militar que pot detectar la presència dels morts vivents, dels zombis, tot i que no sempre funciona. Segons els directors, apunten de que d'alguna manera els podríem dir de què va aquesta pel·lícula, però no serà, sens dubte, una pel·lícula de zombis a l'ús, com bé els coneixem. És a dir, que estarà basada, però no serà un The Walking Dead, pròpiament dit. Què podem aportar una mica més d'aquesta proposta per acostar una mica els oients a aquest Los que no viven? Doncs pràcticament que serà una pel·lícula que explicarà alguna cosa més que només un grup de persones anant d'un costat a l'altre. És a dir,
una sèrie de supervivència?
És una proposta d'acció, aventura i sobretot història, que és el que més hem estat treballant els últims mesos, perquè han volgut volen reflexar aquest món apocalíptic, no? I la pel·lícula doncs compta amb efectes especials d'Inside IFX, que ha realitzat, entre altres, el maquillatge de Rec, per fer-nos una idea. La productora encarregada és Wonderwall Pictures, amb el recolzament de grups d'inversió internacionals, i és que el rodatge es desenvoluparà doncs aquesta primavera durant uns mesos en les localitats de Granada com Peligros, Loja, Motril o Monachil. És a dir, aquestes localitzacions andaluses donaran peu a aquest rodatge d'aquesta pel·lícula, òpera prima dels directors Kiko i Javier Prado, i d'aquest film que es diu Los que no viven.
Los que no viven, una pel·lícula atípica de zombis a l'Alhambra Granada. Pinta molt bé, sens dubte, aquesta proposta, tot i que no soc jo personalment aficionat de zombis, però no sé per què veure una proposta així em crida almenys bastant l'atenció.
Sí.
I es faria bastant curiosa. Sí, últimament que els zombis estan bastant de moda, però a la vegada se intenta donar-hi la volta, com és el cas de Memòries d'un semiadolescente, o sèries com la francesa de Revenants.
Home,
que s'ha presentat últimament.
D'entrada, jo tinc certa curiositat per veure aquest film. Després serà doncs el que serà, però sí. D'entrada genera, em desperta la curiositat en veure-la. I això sempre està bé.
Sí.
Per altra banda, Joan, també tenim una altra informació sobre un altre film, sobre un altre llargmetratge.
Doncs endavant.
Que comptarà amb Juan Luis Iborra a la direcció, i que es dirà Berlanga, entre el poder i la glòria. Nadie es perfecto és la productora que produirà aquesta pel·lícula per televisió sobre les vicissituds que va viure doncs Luis García Berlanga durant el rodatge i l'estrena de El Verdugo,
de pel·lícula amic i teva,
de la que es compleixen 50 anys en aquest 2013. I és que segons indica la productora encarregada, que és Nadie es perfecto, que va fer entre altres Tarancón, El quinto mandamiento, inicialment el projecte, que compta amb la participació de la Televisió Valenciana, participació i col·laboració de Televisió Valenciana, està previst per televisió, encara que s'està valorant una mica el fet de convertir-lo en un llargmetratge per cine, una mica en la línia que va seguir Hitchcock, dirigida per Sacha Gervasi,
sí,
en la que bé, es fa un retrat del director doncs, durant la preparació i rodatge de Psicosis. Juan Luis Iborra, que el recordarem per Valentino, Estamos ocupados, s'encarregarà d'aquesta direcció, que compta amb el guió de Sònia Gómez Gómez i Rafael Maluenda, director del Festival Internacional de Cinema Jove de València, que ha comentat sobre la producció que des del principi doncs, ells van renunciar al biòpic que s'extén durant dècades per centrar-se únicament i exclusivament en el període que forja no només el cineasta, sinó també a l'home. El repte és presentar més que a Berlanga, a Luis, un home immers en els problemes i perills del seu temps i la seva personalitat real, que el fa molt atractiu de cara al públic. Diuen que veuen a Berlanga com un personatge de les seves pròpies pel·lícules, lluitant doncs, per mantenir la seva llibertat entre una maranya de tensions, tot i que en el seu cas ho va acabar aconseguint. I Borra assegura que els espectadors descobriran una forma molt valenta de fer cinema, i en un moment molt delicat de la història d'Espanya hi va haver un grup de directors intel·ligents que aconseguien fer l'art aquell de sortejar la censura amb sentit de l'humor. Amb el seu treball van projectar l'audiovisual espanyol en tot el món i el que és més important, Joan, van fer molt per la llibertat d'aquest país. En opinió del director, l'aspecte que més va sorprendre l'audiència va ser la presentació de la pel·lícula en la Mostra de Venècia de l'any 1963.
Correcte, sí.
Bé, plena d'anècdotes. Per tant, aquestes propostes que hem comentat aquí, que és Berlanga entre poder i la glòria, dirigida per Juan Luis Iborra, i, per altra banda, la ja esmentada, fa una estona, Los que no viven, aquesta producció, aquest film dirigit per Los Hermanos Prada, que serà la seva òpera prima que es donarà a conèixer a través d'aquest llargmetratge.
Deixa'm comentar una cosa respecte a Berlanga, sí. I és que jo sóc un gran admirador del seu cine. Crec que, com bé ha reflexat la teva informació, doncs, va sortejar la censura, va fer un cinema valent, un cinema intel·ligent en una època molt i molt difícil com
moltíssim.
Era el franquisme.
Amb la censura era realment molt cruel i molt implacable en aquells moments.
Sí, pensa que El Verdugo, que és el cas, era una pel·lícula que criticava i tenia que criticar d'una manera subtil, tot i que l'argument no ho exposava, criticar com és la pena de mort en aquest país. I realment és una pel·lícula magistral, tot com pel·lícules com Plàcido, com Bienvenido a Mr. Marshall, jo crec que és un autèntic gènere, i és veritat que no coneixem gaire la seva figura de Berlanga. És una figura coneguda mundialment,
sí, sí.
És un dels directors més importants que hi ha hagut mai a la història d'aquest país, i és un director internacional. Tenim molts directors que són molt famosos aquí, però a fora no ho són tant, però Berlanga sí que és un d'ells. Però no coneixem la personalitat, o no coneixem gaire la personalitat d'aquest valencià, perquè ell era de València, era de Peníscola, i no coneixem gaire la figura de diguéssim, Luis García Berlanga. En el cas de la pel·lícula de Hitchcock, sí que sabem una mica més de coses, teòricament, d'en Hitchcock, o tenim una imatge d'ell, perquè
en aquest cas no hi ha tantes referències.
Perquè
no
en Hitchcock feia cameos a les seves pel·lícules, era una imatge pública, era un personatge, i no sé si serà com la pel·lícula Hitchcock. La pel·lícula de Hitchcock, que molta gent diu que és una mica superficial la manera com tracta.
El temps ho dirà, però el que és inevitable, el que està fora de tota dubte, indubtable, és que García Berlanga doncs va ser un d'aquells una d'aquelles persones, com bé has dit, molt valentes, perquè li va tocar sortejar i inmiscuir-se en el món de la censura. Ell segurament va ser, com molts d'altres, un petit col·lectiu de directors, d'artistes, que d'alguna manera el franquisme el veien bons ulls, perquè havien fet propostes que, sí, feien estratègies que eren, si no pots dir que serà Joan, si t'ho dic, que eren propostes molt properes al franquisme, d'acord? D'aquesta manera, el règim baixava els braços, és a dir, no controlava tant les seves pel·lícules perquè no se'ls passava pel cap que poguessin fer crítica social o crítica
eren
política.
Eren tots els censors.
Aleshores, quan feien la tàctica de fer moltes pel·lícules pro-franquisme, aleshores aquests encarregats de controlar la censura baixaven els braços pensant aquest director és dels nostres, i en aquell moment, quan s'havien guanyat la confiança de tot el règim franquista, era quan feien pel·lícules crítiques al màxim. I havien passat la censura, perquè no havien estat controlades. I estic convençut que García Berlanga va ser d'aquesta petita colla.
Bé, doncs aquí la nostra homenatge que ha vingut així a col·lació, perquè realment García Berlanga, tindrem una pel·lícula García Berlanga pròximament, i pròximament tindrem una nova edició de Planeta Cinema 2.0.
Coi, la setmana que ve, sense anar més lluny, sí. I com sempre a través del 94.4 FM i de les redes socials que ja hem comentat, Facebook, Twitter, ara mateix, Joan, no hi ha excusa per perdre's aquesta cita amb el món del setè art, amb el cinema, amb els amics d'Ocina, en David Mairà, com sempre, a la part tècnica, amb Joan Boté a locució i presentació d'aquest programa, i amb un servidor, Ferran Periques, que tots tres, tot l'equip del programa, us enviem una forta salutació, que disfruteu molt del cap de setmana, I us esperem la setmana que ve. Amb més cinema, amb més curiositats i sobretot amb molta il·lusió i treball, que no em falta. Molt bon cap de setmana i adeu, adeu, planetaris.
Adeu, planetaris, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.